del Priorat cap al món. Avui, Montserrat Eixalà, que ens parlarà de la seva estada a les missions.
Bé, com hem sentit la petita presentació que ens ha fet la Clàudia, avui ens trobem amb una persona, avui canviem una mica el format del programa i no parlem des de l'altra banda de la línia telefònica o des de l'altra banda de l'ordinador mitjançant l'Skype, sinó que aquesta vegada la persona a la que entrevistarem l'han portat aquí als nostres estudis de Ràdio Falset. I és que resulta que aquesta persona actualment està vivint aquí a la nostra comarca, està vivint a Torroja del Priorat. Però ella, ja fa una mica de temps, va estar a les missions. I una mica és d'aquesta part de la seva vida de la que volem parlar amb ella. Es tracta de la Montserrat Eixalà. Bon dia.
Hola, bon dia.
I amb ella doncs, volem parlar una mica de tota aquesta estada que vas tenir a les missions. Ja parlem de fa gairebé, a la primera vegada, de 20 anys. Parlem de l'any 1984. Si et sembla, comencem parlant d'aquestes primeres missions a les que es vas anar, que van ser l'any 84, i una mica ens agradaria que ens expliquessis una mica com va ser que tu vas fer cap en aquestes missions, que concretament van ser al Zaire, l'actual República del Congo.
Pues bueno, quan un decideix marxar, suposo que se pot comprendre que no es fa avui per demà, a no ser que siguin unes vacances, però quan un és missions, vol dir que ho tens de portar a dins i ho tens d'haver pensat, tens d'haver meditat i tens de tindre les Sagrades Escritures ficades amb tu per poder dir, pues bueno, m'embarco a voler ser, com se sol dir, missionera. Que jo sempre dic, bueno, i no jo, sinó qualsevol persona que se senti de l'Església, sabem que missió és qualsevol persona que està amb la creència religiosa i tenim la missió de donar la paraula de Déu a tothom, no? A ser oberts amb aquesta paraula de Déu, donar les escritures. Jo crec que com vaig estar, i sempre he estat enamorada de les Sagrades Escritures, això sempre m'ha ajudat a tirar endavant en fer les coses. I en aquest moment, creia que podia ajudar a fer aquest pas i anar a missions. I, bueno, com deia,
en aquest moment ets monja, diguéssim?
No, jo sóc laic i sóc laic.
I una mica el que parlàvem abans, avui en dia tot això, les ONGs i tot això, doncs, bueno, està una cosa molt, que diguéssim que n'hi ha molt a tot arreu, però aleshores segurament la cosa, doncs, bàsicament les missions eren de tipus religiós, no hi havia d'altra, i en aquell moment doncs, tu t'embarques una mica amb aquesta missió d'ajudar a la gent, en aquest cas del Zaire, l'actual República del Congo, i com hi arribes allà?
I arribo a través de l'Arquebisbat de Tarragona. Allí a Tarragona ja tenien una missió, que era el Zaire, i que en aquell moment s'estava obrint i que volien una persona dedicada a l'ensenyança, a fer treballs manuals, alfabetització, i cosa providencial, doncs, en fer poc que ho havia dit amb el mossèn que teníem, el mossèn Magí, i ell, cosa que em va dir, diu, oh, això es pensa o es medita o això és més complicat del que sembla. Bé, això va anar passant un any, va passar dos, va passar tres, fins a la fi que, bueno, jo havia anat a buscar també altres llocs, que pràcticament tots eren religiosos perquè no hi havia altre ventall, però és el que jo volia al final, tampoc ho vaig necessitar altres ONGs, i el que sí que es van quasi interessar per lo que jo podia fer eren
els jesuïtes.
Ho vaig saber després perquè el mossèn va dir que havia demanat informació de com era jo, de qui era, i bé, i això potser el va fer pensar que jo anava en sèrio de voler marxar, no? I va ser en aquell moment que dius, que ell diu, a Tarragona tenim una missió que potser podries encabir a la teva feina. I llavors va ser un procés bastant ràpid i me'n vaig anar aquí a Zaire a fer aquest treball de...
Quanta gent éreu allí, diguéssim, treballant una mica amb aquesta missió?
Aquesta missió érem tres mossens, un ja portava anys allí treballant, que per cert encara hi és, ara està a Ruanda, que es diu mossèn Caballol, molta gent d'Església el coneixen. Després estàvem els dos mossens més i dos noies més, i jo tres, érem cinc. El mossèn Caballol va pujar a descansar una miqueta i els dos mossens, doncs, i nosaltres tres, doncs érem allà treballant, els mossens amb la tasca de mossens i la tasca que convenia, perquè a vegades doncs, si calia posar, doncs, fer feina a casa de construcció, doncs, també, i el que calia, a part de ser la feina de mossens. I les altres dues noies, una era infermera i l'altra era... metgessa, i jo, que si necessitaven ajuda, doncs també hi anava, però la meva feina en concret era la d'aquesta dona.
Encara hi mantens relació amb aquestes persones que vas estar a missió?
Sí, l'única que fa més temps que no veig és la metgessa, però sí, tenim relació.
Estàvem parlant una mica abans fora de micro, una mica del lloc on havies estat. És un lloc que estava força alt, estava a 2.000 metres d'alçada, I el clima era bastant diferent del d'aquí.
Sí, la veritat és que el clima, jo sempre tenia fred, sempre amb el mossèn Caballol i jo sempre ens deien, si voleu sabés, perquè anàvem posant-se jersers i traient, vull dir que érem dels dos pioners en aquest sentit, perquè feia fred i llavors només teníem dues estacions, l'època de pluja i l'època de seca, que quan nantos el primer dius, bueno, vale, hi haurà seca. Resulta que la seca volia dir que plovia un ratit poquet a la tarda, i quan era temps de pluja, doncs tenies la pluja nit i dia, pràcticament.
Sí, era un lloc molt, molt humit.
I preciós, clar, llavors teníem un paisatge, doncs, fabulós, no?
I calor n'arribava a fer en alguna època de l'any?
En el moment donat, quan sortia el sol, tot era molt extremat, quan ploia, ploia, que dèiem, nantos aquests xàfecs ho fes a Torroja o per aquí al Priorat, bueno, marxarien les muntanyes i allà pues, no passava res. I quan sortia el sol era, bueno, cremava, però bueno, jo aguantava bé aquesta situació del sol.
I quins records tens de la teva estada, aquesta primera estada, diguéssim, al Zaire? Què recordes de la gent, una mica del menjar, dels costums, de la cultura, de la llengua?
La llengua complicada, en el sentit de que és una llengua bandú, i fins que no et quedes una mica familiaritzat amb ella, doncs és difícil, no pas per llegir, perquè les paraules són com en castellà, tret d'alguna variació amb la H.
És a dir, vols dir que realment se pronuncien tal qual s'escriuen.
Exacte, vull dir, dins de tot, per anar poguent llegir, ho podries fer. Ara, entendre el que llegies, això ja era una altra cosa. Llavors, amb la gent senzilla, doncs, tenies de parlar la seva llengua, que era doncs, la Kiswahili o la Kenya Ruanda, perquè molts eren també ruandesos, i la gent que havia estat a l'escola, doncs, en francès t'hi podies entendre, perquè doncs, el coneixien bé.
Home, suposo que el fet de que quan vas arribar allí hi havia altra gent que ja estava feia temps, doncs, bueno, fa que te vagis familiaritzant poquet a poquet. Però bueno, el fet d'estar-te comunicant amb la gent el dia a dia, doncs, fa que acceleris una mica l'aprenentatge de la llengua, encara que no la parlessis perfectament, però com a mínim per entendre-t'hi amb la gent d'allí.
Jo, com el meu treball era més d'ensenyar, pues, inclús per cosir i treballs manuals i coses d'aquestes, pues, més serveix el veure que quasi el parlar, però amb tot, jo, amb tota llibertat, agafava un paper i m'ho apuntava allí el que tenia que dir per si a cas. I sempre els deia, va, ensenyeu-me, i fèiem aquesta pràctica. Cosa que en el cas de les infermeres I els altres que es tenien de comunicar, doncs, molts cops doncs, tenien algú que els hi fes el
de traductor.
I en el meu cas, doncs, jo m'anava defensant com podia, perquè era entre el francès, que hi havia alguna que la millor coneixia, i les meves xuletes doncs, anaven fent.
Una mica, el que m'has dit abans, eren poblats, no? Tot això eren com a poblats petits, és a dir, no eren grans nuclis de població, sinó petites tendes, diguéssim, que estaven agrupades en pocs números, i llavors teníeu una mica l'escola al centre, una mica de la zona, i la gent anava venint allà pues, per escolaritzar-se. No?
Uh-huh. Sí, i a més que en aquell moment les noies, sobre, perquè la majoria, bueno, majoritàriament totes eren noies, els grans jefes, les noies que estaven a casa sense poder anar a l'escola ni a la universitat, doncs tenien una mica de dret a lo que fos. I llavors, quan podien anar a un centre a estudiar, aquest dret de la gent que era amb càrrecs, doncs els hi donava l'oportunitat de tindre una mica la barrera, de no passar les persones que podien amb elles, de les que estaven a casa sense cap activitat d'aquesta, les podien agafar. Llavors, era com, a part de podien ensenyar, també els hi donaves peu a que tenien més llibertat de no ser escollides per les autoritats.
Mm-hmm. I en quant a menjar, m'estaves dient que una mica la mandioca, la patata, les papaies una mica silvestres, una mica el plat del dia de
sí,
l'alimentació, diguéssim.
L'alimentació que pràcticament fèiem el que feien ells.
I també feu un hortet, no? També teníem
també
un hort.
També teníem un hort que, bueno...
Només no calia regar.
No, això no. A vegades els enciams els agafàvem fulla per fulla. En vez d'agafar un enciam, agafàvem, teníem una plantació d'enciam, vaig a fer enciam a la nit, agafàvem fulla per fulla i l'enciam anava creixent, perquè si el tapava se quedava, bueno, se quedava de tanta aigua se podria, no? I a més que en teníem per més temps. I llavors, com a tall, ens venien el diumenge, que era el dia del mercat, a vendre'ns gallines i pollastres i, bueno...
Alguna, doncs, algun ou devíeu
sí,
menjar,
els ous
també.
Sí, ous també.
Llet també,
llet
amb les
també,
vaques.
Llet també en teníem i bueno... no patíem gana, però era aquella forma de menjar sempre molt, molt casolana i sempre més o menys el mateix.
I el tipus de cuinat era bullit, bàsicament?
Sí, bullit o bueno, ho fèiem la cunya de lo que tenies
perquè,
preparades.
Perquè, clar,
allà
no tenia oli d'oliva per dir alguna cosa, per fer alguna cosa, el cuinat que en tenim aquí.
Sí, l'oli d'oliva no en teníem, hi havia l'oli de palma, que és una mica...
L'oli de palma és el que fèieu servir.
Però és molt pesant a l'estómac per nosaltres i llavors, sí, ens abarcàvem més amb cosa bullida i ja està.
Mhm. Després a primers del 87 tornes cap aquí, estàs un temps i posteriorment tornes a anar, diguéssim, una mica a la missió aquesta que havies estat parlant, és a dir, fas una segona estada dins d'aquesta missió.
Sí, faig una segona estada perquè em proposen que aquelles noies que aportaven 3 anys i 3 eren 6, hi havia noies ja preparades com per poder aportar aquest foyer, aquest allar, no? d'ensenyança pels altres. Llavors me van dir, si vols tornar a anar, doncs, per posar a veure el temps. I bueno, vaig trobar que era, bueno, en principi tampoc havia deixat de pensar de tornar a marxar, doncs va ser una ocasió molt bona una altra vegada per tornar a ser. I allí en aquell moment, doncs, en vez d'anar ensenyant, doncs, les dues o tres noies, que la noia que havia acabat el compromís m'havia dit que eren les més preparades, jo els vaig dir... Doncs pues bueno, mira, porteu això... Ai, tu, què faràs? No, jo ja faré una altra cosa, ja ho veureu. Però el que feia era més supervisar amb elles perquè, doncs, bueno, per dir-li, l'any que ve ho portareu vosaltres tal com ho heu fet ara.
I a què es dedicaven la gent que estava allà? Bàsicament agricultura o també feien algun altre tipus de tasca?
Agricultura, també hi havia vaques, la gent tenien vaques.
Ramaderia?
Sí.
I alguna cosa de tèxtil o d'altres coses així?
No, això no. No,
bàsicament
no.
Era el món rural, diguéssim, sí, per entendre'ns.
Sí, 100%.
Una mica, doncs, això. Doncs pues bé, l'any 87-88 acabes una mica la teva estada al Zaire, tornes cap a Torroja, estàs un parell o tres d'anys per aquí, i a l'any de les Olimpiades pues, sí, tornes a decidir-te a fer una segona estada en missions, però aquesta vegada canvies de continent.
Sí, canvio de continent i me'n vaig a Venezuela. I bueno, a les 92 sempre és l'única, potser la data que recordo per aquest, ja érem allà, anàvem amb dos...
La gent d'aquí Falset, quan parlem de missions, sobretot a Sud-amèrica, ens ve al cap l'Ignasi Rull, del qual en el primer programa del Priorat Cap al Món vam estar parlant amb les seves tres germanes. Una mica, pues, fora de micro, estàvem parlant de que tu ja havies tingut una relació, però diguéssim, de parlar-hi, però estan aquí, diguéssim, no quan estaves allà.
Sí, jo a l'Ignasi ens cartejàvem tant en tant, però, bueno, amb dies i senyalats, no? O que sí que quan era aquí, millor passàvem tot el matí o tot el dia, i, bueno, això sí, teníem molt contacte al vindre aquí. Després cartejar, pues, no ho som, potser ell no ho era massa ni jo tampoc, no ens era moments puntuals, Nadals i puntuals, el que a vegades dius, calla, que ja tinc de dir-li qualsevol cosa, no? Pues, bueno. Però sí, tenia molt bona relació amb l'Ignasi.
I bueno, un cop vas a Venezuela, en aquest cas, a Guamataro, si no ho he...
Guarataro.
Deies que en aquest cas sí que, així com estàvem parlant d'un territori muntanyós en el primer cas, en aquest cas parlem d'un territori pla, parla'ns una mica d'aquesta estada, com hi fas cap en aquesta segones missions, diguéssim, per dir-ho d'alguna manera, que vas a Venezuela?
Pues bueno, la mateixa persona, pues per a les situacions, me trobo que puc anar a Venezuela, en aquest cas és per estar en una parròquia i fer una mica la tasca de la parròquia. Estem dos noies allí a la parròquia, i en aquell territori que era, bueno, grandiós, de mossès no n'hi havia, i llavors, doncs, bueno, fèiem la celebració de la paraula, i el mossèn el teníem una vegada a l'any quan passava, i poc més. I llavors, doncs, la tasca era completament diferent, doncs, dels aires. Aquí estàvem amb la tasca, doncs, de parròquia, era amb més, el que convingués.
Era més ciutat, això, més gran, diguéssim, més habitants, més població.
Aquí era una població, bueno, de poble, no ciutat. La ciutat més a prop teníem era Ciutat Bolívar, però allí era una població gran que quan començaves a caminar, pues, sí, era tot pla, tot completament diferent de l'Àfrica, pla, i amb una calor que allí feia calor sempre, bueno, pràcticament. També hi havia els temps de pluja, però encara potser era més feixuga la calor, no?, amb aquell temps de pluja, però bé, en tot cas, doncs, era un contrast de temperatura. El menjar era molt més... n'hi havia més coses,
més
varietats, i bé.
I de bàsicament, quins eren els menjars més habituals, diguéssim?
Allí les arepes era un menjar molt, molt típic venezolà, i llavors, doncs, pràcticament...
Què són les arepes?
Eren fetes de panís.
De panís.
I llavors fan com unes coquetes, les posen al forn o al damunt de la planxa i queden cuites, llavors les obren i posen la carn o posen el que tinguis, ho poses dins, i és com un entrepà, llavors tu menges com un entrepà.
Allí suposo que en totes aquestes estades que vas estar fora enyoraves una mica la cuina d'aquí.
Bueno, sí i no. Quan vaig estar a Venezuela no vaig arribar a imaginar ni a enllorar res. El Zaire sempre deia, ai, m'agradaria menjar, em penso una cosa, calamars a la romana, una tonteria com una altra, no? Però que a vegades deia, mira aquesta, dic, pues mira, jo sempre no m'anava. I el dia quan vaig arribar aquí, se'm vaig anar a menjar un calamars a la romana i resulta que eren congelats. Dic, vai... Bueno, la gent, doncs, que ens coneixíem, reien i tot, aquelles anècdotes que passen a vegades.
I bé, i quant temps estàs a Venezuela?
bueno, com a 2 anys i pico. Mm-hmm. El compromís era per 3, però resulta que la noia, sa germana es va posar greu. Llavors, jo vaig anar a través d'una organització que es diu OCASA, que fa més de 50 anys, i es pertany a la Conferència Episcopal i és de missions, i resulta que al posar malament la sa germana, ella volia venir. I a OCASA ens van dir, mireu, penseu que aquí fa 12 anys que hi ha gent aquí a la parròquia i la gent no col·labora molt amb la parròquia, només són uns quants, està... Nosaltres, com a organisme, pensem que no enviarem a ningú més, perquè no és estar en un lloc i estar perpetu, sinó que està 10-12 anys i que la gent pues, després puguin fer la seva tasca, sigui...
Una mica s'engegar.
Sí, i llavors si la gent respon, pues, si convé un any més o dos, però si la gent estava estancada, van valorar d'aquí a Madrid, perquè la sede està a Madrid, que tant si continuàvem els 3 anys com si plegàvem els 2 o 3 mesos abans, que no enviarien a ningú. Diu, Montserrat, si vols marxar també amb l'Alvira, fer-ho. I van marxar abans dels 3 anys, però per aquest motiu, perquè van dir, tant si esteu els 2 o 3 mesos més com menys, no enviarem nosaltres com a OCASA. No vol dir que poguessin enviar a d'altres llocs, perquè això ja no...
I tornes cap aquí, i llavors la teva última relació, diguéssim, a les missions, entenent missions com aquelles que és... parlant de les que vas anar o a l'Àfrica o a Sud-amèrica, la teva última relació amb les missions és l'any 98, que estàs un mes i alguna cosa.
Estic,
a on estàs?
Estic també, bueno, a la República del Congo, en aquest cas a Kinshasa, junt amb l'Isabel Correig, que només hi feia estada com a 2 mesos, allà amb ella.
I una cosa que... darrerament, per desgràcia, a la zona aquella d'Àfrica és una mica una zona tumultuosa a nivell de problemes de guerra i de coses d'aquestes. Tu, en aquestes èpoques que et va tocar estar allí, no hi havia guerres, no hi havia situacions d'aquest estil, que malauradament encara avui en dia se senten molt?
Sí, doncs diré que a la primera estada no n'hi havia cap de guerra, ni a la segona tampoc. Diré que els Hutus i Tutsis en aquells moments que es havien anomenat molt, sobretot els mitjans de comunicació, no? Pues la gent no vivien, n'hi havia que s'havien casat uns amb els altres, les noies que jo tenia al foyer pues, vivien junts, tant Hutus com Tutsis, hi havia una bona entesa. Després de la guerra, doncs ja heu vist per reportatges, doncs, bueno, com si un odi profund d'uns amb els altres, cosa que els anys que nosaltres vam estar allà, ni abans, això no hi era. Ara bé, els anys, els 98, aquí a Kinshasa, això ja...
Qui ja començava ja, tota
ja,
la...
No, ja estava encès la... Ja estava encès.
Estava en període de guerra, plena guerra, diguéssim.
Sí, ja estava...
Una mica.
Sí.
Pues, evidentment, pues, si hi ha de per si és una situació difícil, pues, evidentment en situació de guerra, pues, suposo que les coses encara es viuen de forma molt, molt pitjor.
Sí, i la violència era els 2 mesos que vaig estar, vull dir, freqüent, per dir, bueno, el mercat han matat aquí, el tal lloc han matat a tants, vull dir, era aquesta situació en aquell moment.
Bé, hem repassat una mica les teves estades a l'Àfrica i a Sud-amèrica. Em sembla que no ens queda gaire temps per parlar. Agrair-te que hagis estat aquí als estudis de Ràdio Falset per poder xerrar una estoneta de les teves experiències. Que una cosa per acabar... Com les valoraries, les teves experiències? Què en vas treure de positiu? Quins records en positiu o en negatiu tens d'aquestes èpoques que hem estat parlant de la teva vida?
De positiu... De negatiu no crec que hi hagi cap, perquè les tindria que rebuscar, per tant, penso que no en deu haver.
Abans hem des els somriures de que encara ara pensem que a l'Àfrica hi ha molta misèria, per desgràcia, però les rialles d'aquella gent, pues, em deies abans fora d'aquí, i sempre ho veiem nosaltres per la tele, que malgrat la misèria, pues, veus a persones contentes.
Sí, i crida l'atenció també que quan arribes aquí, els blancs estem com a serios, com a tristos, la cara, no? I dius, com pot ser que la meva gent la vegi així? Pues és el que jo vaig sentir. En canvi, quan vaig anar allà baix, és com si hagués estat tota la vida. Una situació... No hi havia llum, no teníem moltes coses, però la situació que arribes allà, potser és perquè sóc de poble i hi havia... I és inclús aquelles noies quan caminàvem deien, que t'ajudem? Dic, no, que també en tinc de pedres. I bueno, pedres no n'hi havia tantes allà, eh? Tot era més terra, més terra. Però amb tot, no, si jo també soc, no soc de
ciutat, no és d'asfalt.
Sí, no, perquè tu corres molt. I, bueno, pues, vull dir, per a mi era tot positiu en el sentit de que com a persona t'ompli haver fet una tasca com aquesta i a més, avui per avui, moltes vegades quan hi ha alguna dificultat penso si aquella gent, sobretot els dos mesos aquells que vam estar a Kinshasa, que ves bueno, senties les matances i la gent que deien, pues bueno, avui sóc viva, pues demà veurem, no? Vull dir, quina cosa, no? Que dius, nosaltres aquí dalt no ens ho plantegem, això. I en canvi, quan ets allà i sentes a la nit, pom, que van caient una bomba, o dius, això són disparos, dius, bueno, vale, no? Vull dir, quan te despertes i tornes a clarejar el dia, dius, bueno, gràcies a Déu que sóc viu. Vull dir, quina senzillesa, no? Uh-huh. Llavors, amb les dificultats que corresponen...
I justament una mica de la teva estada... Ens m'ensenyaves un llibre que una mica vas fer les il·lustracions i algunes cartes de les vostres estades que vau fer, diguéssim, aquí a l'Àfrica concretament.
Pues sí, bueno, han fet el llibre, el mossèn Josep Pasqual Palau, Fent camí, el títol de Fent camí. I és el que enviàvem nosaltres, el grup, aquí dalt a l'Arcabisbat, i eren coses per publicar i altres coses per donar...
I fotografies i dibuixos.
I per donar per la ràdio. Hi havia algun article d'aquestos que no es va poder transmetre o ni posar-ho per la ràdio i el van animar que ho fes. I, bueno, i llavors jo allà baix també anava pintant i diu, però il·lustrem amb els teus dibuixos. Pues bueno, hi ha, sí, perquè, un apartat que és...
Perquè actualment te dediques una mica a la part d'artista, fas escultura, no?, una mica, uh-huh. Doncs és la teva tasca del dia a dia, una mica que fas la teva feina, vaja.
Sí, jo la meva feina ara pràcticament, doncs, jo treballava i era fixa i em vaig deixar tot per dedicar-me al món aquest de l'art, tant a l'escultura, pintura, gravat, esmalt al foc i sóc autònoma.
I fas una mica com de professora també?
No, doncs, ara no faig. La tasca meva és aquesta, no? No, és autònoma amb aquest ventall
artístic.
Sí, sí, sí. I la veritat és que estic molt contenta d'haver fet aquest pas, no?
Molt bé. Montserrat, ara sí que se'ns acaba el temps. El que dèiem abans, moltes gràcies per haver acceptat la nostra invitació i perquè ens has explicat una mica una part de la teva vida.
Bueno, gràcies a vosaltres. I bueno, jo el que li deia a l'Armand, si amb tants anys jo que tinc de comptar, vull dir, sap com una mica de greu comptar quan és... Jo ho tinc molt viscut i estic contenta d'haver-ho viscut, no? Perquè més positiu per viure el dia a dia també, però que clar, quan fa tants anys hi ha tanta gent propet...
La nostra programa es diu Del Priorat cap al món i tu pues, vas marxar del Priorat per anar cap al món i en un moment vas tindre la teva experiència. I estàvem parlant de que Montserrat t'agradaria acabar una mica amb unes frases que tenen a veure una mica amb les teves vivències a les missions i si et sembla, pues, què ens volies dir? Quina frase has triat?
Que com sóc una enamorada de les Sagrades Escritures, penso que el llibre de la Saviesa 2:5 que ens diu el temps que vivim és el pas d'un ombre.
I ho podríem complementar amb ningú Ningú no recordarà el nostre nom, tothom haurà oblidat les nostres obres. Del llibre de la saviesa, 2.4. Res més, doncs, el que hem dit. Moltes gràcies.
I fins aquí el nostre programa d'avui. Han estat amb tots vosaltres la Clàudia i l'Armand Pi, i a la part tècnica i el Jordi. Ara us deixem amb el Toca Ferro.